A mig matí. Sintonia de retalls de premsa a mig matí. Com sempre, ens acompanya Juani García. Bon dia.
Com sempre, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé.
Molt bé, molt
ja em veus. Carregada d'energia.
Oh,
energia positiva, com
així
sempre.
Així m'agrada, que vinguis carregada
sí.
de bona energia.
Jo encara que tingui... A mi em deia la gent moltes vegades, tu no tens mai mala llet ni poses... Dic sí, però perquè he d'expressar-ho. Jo per fora sóc com sóc, per dintre pues, portaré la professora, però... perquè he de pagar amb la gent si tinc demà el gènic, no?
Home, clar.
Perquè
I més
està,
de la ràdio.
És que el que està darrere d'un taulell, si té mala cara, perquè a vegades veus al Facebook que diu aquesta botiga no hi entreu perquè la persona que està tenint no et pregunta ni què vols, o no et deia... No sé.
Mm-hmm.
És que per tot hauria de tindre una mica de sentit, no? Però,
sí,
bueno, a vegades s'agafen dependentes que els hi paguen 4 duros i diuen, ah, bueno, ja està 4 dies aquí, m'és igual.
Que no hauria de ser així.
Però, bueno, però bueno, hi ha gent per tot arreu,
sí,
no?
Sí, sí, evidentment.
Doncs bé, jo ho vaig veure al Facebook, però a més ara m'he trobat el retallet, no?
Uh-huh.
Es veia un cotxe que portava un cartell que posava «Conduzco despacio porque llevo una olla de caldo y no quiero tirarlo todo», deia. Diu que acumula ja milers de retuits, per lent i per apanyau. Que aquesta foto diu que estava posada al vidre traser, darrere del cotxe.
Sí. Uh-huh.
I em va fer gràcia perquè li dic, aquest és el meu gendre, que a vegades quan li dic, vine, que tinc caldo, te l'emportes pel nen. Dic, però no vagis molt de pressa, que si no, anirà tot a terra. I em va fer gràcia i li vaig enviar al WhatsApp. Dic, mira, un com tu. Diu, tu a tot li trobes una mica de sal. Dic, home, no, què vols que et digui? Si no li trobes sal, que li vols trobar, no?
I tant.
I ara he de fer una aclaració, saps que l'altre dia parlàvem de la Maria Dueñas.
Hem de fer una rectificació.
Una rectificació, sí, bueno. Perquè jo ja vaig dir-ho, que no sé si m'estava equivocant, però bueno, jo vaig posar el nom...
Vas enterrar...
Amb una dona que estava viva, amb una altra que estava morta, efectivament, tot el que vaig explicar era veritat,
sí.
Però no era aquesta persona.
No.
Doncs, en comptes de la Maria Dueñas, que és la que faran la sèrie aquesta d'Antena 3 per La Templanza, que ja estan començant el rodatge, segons diuen, era la Dulce Chacón Gutiérrez, que efectivament va néixer a Zafra, Badajoz, el dia 6 de juny de l'any 1954 i va morir a Brunete, Madrid, el 3 de desembre del 2003. I el col·legi que jo deia que havia anat a inaugurar la senyora Esperanza Aguirre, que va preguntar als familiars per què no hi anava ella,
sí,
era un col·legi a Fuenlabrada, a Madrid, també.
Va preguntar per què l'homenatjada no anava.
No havia anat. I la pobra dona estava morta.
Ai, senyor.
Llavors, clar... Una patada com una altra.
Sí, sí.
Jo a vegades, ara no ho faig tant perquè, clar, no... Però a vegades quan parlava amb algú que... jo li deia, quina patada li estàs fotent al diccionari, filla meva. No, és que a vegades veus els concursos aquestes de la ruleta de la suerte o el boom o alguna cosa d'aquestes que m'agrada perquè són culturals, no?, i aprenes. I el jovent és que no sap ni la meitat de les coses. És que no ho entenc jo, no ho entenc. Però bueno... Que parlant de col·legis, ahir els nens del Salvador Espriu anaven tots en pijama.
Oi,
tots en pijama, mira, maquíssims.
Que
molt
macos.
Molt contents. I el meu net em diu, iaia, fes-me una foto amb el senyor Espriu. Perquè té allà una urna amb un cap, amb les ulleres. Dic, el senyor Espriu? Dic, sí, sí, mira, mira. Dic, ah, Salvador Espriu. I demà se'n van a menjar. Avui portaven una sabata de cada color. I demà se'n van a la platja a menjar la truita.
Hombre, i tant.
Sí? Ui,
i
no
tant,
s'ho passen bé les escoles.
Demà truita, botifarra d'ou...
Clar, la botifarra...
Els llardons, sí. La coca de llardons, no?
Clar, toca.
Oh.
Dijous gras, no?
Sí.
Que també... Bueno, no, això és per la Candelària. Ja anava a fer una altra cosa que no... A dir una altra cosa que no corresponia amb aquesta data.
Ah.
Però bueno. I ara diu que aquest dissenya un quitamiedos per les carreteres reciclant pneumàtics. Tu saps que estem tots... Bueno, estem més que res els motoristes que es barallen amb l'estat o les carreteres perquè aquests quitamiedos que n'hi ha, doncs n'hi ha molts que s'han fet mal, perquè tallen. I diu que Francisco Caro, un exprofessor de matemàtiques, física i química i jutge de pau d'Almojía, en Màlaga, no s'ha jubilat del tot als seus 65 anys, ja que ara es dedica de ple a conèixer els seus invents. 29 en total. O sigui, que imagina't si, a més de física, química i matemàtiques, és un bon portento, no? D'entre ell, Entre ells destaca un quitamiedos o guardarraïles, fet amb pneumàtics reciclats, amb els que han estat, saps que fa poc va també, bueno, fa poc farà més d'un any, a Cesenya, que havia un cementiri d'aquestos de pneumàtics, van començar a calar foc. Bueno, ara també ho estem veient a les carreteres, quan volen tallar-la, el primer que posen són uns quants pneumàtics, ala, fumarà del canto, i això que diuen que contaminen els cotxes dièsel, sí, això no deu contaminar segurament, no? Perquè si els cremen... Bé, diu que els quatre grans partits polítics han mostrat interès en aquest prototip que evitaria moltes morts i amputacions en accidents de carretera i ajudaria a reutilitzar aquest material. Està bé, perquè si fan algo que pugui mereixer la pena, doncs està molt bé.
No, no, clar que sí.
I ara tinc un retallet que s'ha... un altre invent d'aquestos que fan els hippies, no? O els que s'dediquen a la moda, que no sé fins a quin punt és una moda. Diu, se llama vaquero tanga i és, sense dubte, el pantaló reduït a la mínima expressió. Butxaques i costures. Lo increïble és que, pese que val 140 euros, estan esgotats i en llista d'espera. Mira, pues veus la foto?
Sí, sí.
Tu t'ho posaries, això?
No.
Jo tampoc. Però segur, segur que trobarem algú que ho portarà.
Home, sí.
Amb això, segur.
Suposo que sí.
Diu que passejar augmenta la creativitat i l'habilitat per resoldre problemes. O sigui que si tu tens algun problema, en comptes de tancar-te a casa, tancar-te a la closca, te'n vas a passejar, que segurament et vindrà la inspiració. Sobretot si baixes a la platja.
Ai, sí que bé.
I jo me'n vaig cap allà baix al banc aquell que hi ha i sec una miqueta, si porto un llibre el llegeixo i si no... I si vaig amb l'eina, doncs a caminar, perquè si agafo el llibre ja, malament.
Ara, quan faci més bon temps.
No, serà que no fa bon temps ara, ara s'està la mar de bé.
Sí, s'està bé.
Que per cert, amb aquestes onades que hi han hagut ara, el tros aquell que van arreglar, que van fer com una vorera perquè no aparquessin els cotxes davant de... entre el pont aquell que passa de l'Arc de Barà fins al... no de l'Arc, del càmping, fins a la platja, estava tot ple de sorra. Havia fet una escala, nena, mare meva... Però clar, han fet aquella vaguada perquè passi l'aigua i la sorra es queda allà estancada. Diu que segons un recent estudi de la Universitat de Stanford, caminar sol i sense una direcció concreta incrementa les nostres capacitats mentals, com la creativitat i la solució de problemes, amb un 60%. Encara que l'ideal és fer-ho a l'aire lliure i preferentment en un entorn natural. També pot servir caminar a la cinta del gimnàs, que saps tu que hi ha aquestes que també són caminadors,
sí,
no?
Sí, clar.
Per a que resulti efectiu... hem de deixar que la ment divagui, sense cap tipus de pensament programat. Passejar, diu, oxigena el cervell, facilita les connexions neuronales. A més, activa la producció d'endorfines, les hormones que estimulen el pensament creatiu i milloren el bon humor.
Molt bé, doncs, a tenir-ho en compte.
Sí, sí, no, caminava molt bé.
Sí, sí.
I ara tinc aquí una que... jo dic, a lo millor per dir-lo per la ràdio és una mica estrafalari, però bueno, com que també està escrit al diari... El que jo faig el comentari tampoc crec que sigui cap problema, no? Diu, on hi hagi una porta de lavabo, sobre Twitter. I aquest és un escrit que va fer Josep Ramon Correal al Diari de Tarragona. Diu, estic al lavabo d'un prestigiós hospital de Catalunya, un centre que és referència de tot Espanya en malalties complexes. Al darrere de la porta del servei, on no hi ha espai per escriure, res més. Faig una tria del curiós intercanvi dels missatges... Y un diu, soy español y con mucha honra, y me gusta la juerga, los toros, la siesta, los subsidios, las subvenciones, las pensiones, el carné del paro, las bajas de enfermedad, las ayudas del Estado, y los bares, y las vacaciones pagadas.
Eso.
Y dice, uf, este sí que es un gran trabajador español. ANC, ERC, Omnium, CDR, CUP, Héroes, catalanes cobardes, nunca habéis tenido huevos. Spain no es Europa, es África, arriba España. ¿A quina hora arriba? No soy separatista, cretino, soy alemán y estamos hartos de subvencionar catetos analfabetos como tú. Los españoles son feos, pobres e ignorantes y huelen a ajo. Obvio de reproduir las frases impròpies d'aparèixer en un mitjà de comunicació. Aquesta porta del lavabo de l'hospital m'ha provocat un conjunt de reflexions sobre el món de la comunicació. El Twitter fa molts anys que es va inventar a les portes del lavabo. I encara m'ha vingut un altre pensament. El Twitter mai farà desaparèixer les portes del lavabo com a banderí de la llibertat d'expressió. Llibertat d'expressió des de l'anonimat i des de les misèries fisiològiques, clar, perquè tu entres al lavabo... Jo ara ja fa temps que no ho veig, no? Però abans sí, anaves a un lavabo i quan tancaves la porta o veies un cor per dir-te algo Pepe i Anna, per dir una cosa, o Juan i Maria, però ara pues, com que hi ha aquestes portes que són de metacrilat, ai, de metacrilat, que són més bones, ja no... La gent
ja no
hi
passa,
escriu.
No?
Sí passa, però la gent no hi escriu tant.
Depèn del lloc, eh? Depèn del lloc.
També, clar. Si tu, quan fas la neteja, allò ho esborres, doncs ja està. Diu que Dalí era un geni inclús pels negocis i per a los simpas, que també aquests també se ve que n'hi ha. De tal forma que quan anava a menjar fora de casa, feia un dibuix i el firmava amb el revés del xeque amb el que pagava la compta. Així s'assegurava que el restaurant, tenint un trosset de Dalí a les seves mans, no s'atreveria a canjear-lo. O sigui que, mira si era llest.
No, clar, a veure.
Bueno, clar, perquè si tu tens un xec de 50 euros, ara te parlo d'euros perquè abans eren pessetes, no? De 50 euros de la signa Salvador Dalí, tu diràs, jo donaré això, doncs me'l quedo que el dia de demà valdrà més de 50 euros, no? Dic jo. La picaresca espanyola, nena.
Sí, sí, sí.
I ara quito un retall que diu "I dijo el paciente". Això és un metge que estava a urgències i ha fet aquest escrit de les coses que la gent, quan arribaven allà, li comentaven, no?
Uh-huh.
Diu, el metge es deia Fernando Fabiani i diu que abans de la seva consulta actual en un centre de salut va passar per urgències. El títol, "Vengo de urgencias", i valga com a mostra un recopilatori de les frases que escoltava els seus pacients. Un li deia, "Yo siempre me he curado las heridas con gasolina". L'altra, "M'encanta el colacao, però lo vomito, a ver si soy lactante". "Noto el cerebro despegado del cuello". "Si me dolerá el hombro, que me he peleado cortito para no tener que peinarme". "Yo, para mí, que fueron los pimientos asados". "El estómago lo tengo más alto que una persona normal". "Vengo más que nada para que me vea". Es que se supone que si no, no iría, ¿no? "Hágame un análisis a ver si por fin soy estéril". "Tengo una glándula en el estómago que es la que me pone gorda". "Me pica el orinal, pero el otro agujero". "Yo es que ronco con la boca abierta". "Me levanto con la tensión baja, pero doy un trago de coñac y se me regula". Dice, "yo es que tengo muchos tendones". "Me salen muchas lacras con la edad". "Me ha dado un desmayo de conciencia". "¿Me puedo lavar los dientes antes de una analítica?". Dice, "yo soy muy místico de la comida. Necesito lo mío". I aquest llibre l'ha escrit aquest senyor amb aquestes preguntes tontes o respostes tontes que li feia la gent quan arribaven a urgències.
Uh-huh.
Que també té gràcia perquè té la marinera, no? que vinguis a un lloc d'aquestos i ho digues aquestes coses.
Sí.
Doncs bé, tu quan vas néixer li vas dir a ta mare que perquè havies nascut? No. Ni jo tampoc, perquè arribes al món i estàs al món, et crien, t'eduquen, et fas gran i fas la teva vida igual, o com els teus pares, o millor o pitjor, depèn de qui sigui, no? Però resulta que Rafael Samuel és un indi de 27 anys que ha demandat als seus pares per concebir-la sense el seu consentiment.
Oi.
Dice, "ya que le tuvieron por su alegría y placer". Busca que la mantinguin de per vida. O sigui, que com que he vingut al món però que tu has volgut, a partir d'aquí sóc teu per sempre. A adoquinar.
Que graciós, no?
Doncs pues mira, com que hi ha per tot arreu, doncs pues aquest
està
també.
Molt bé.
Que per cert, fa poc temps va sortir una sentència d'un que volia que el pare el mantingués. I li van dir que no, que a partir dels 30 anys, que no buscava feina, ni estudiava ni res, i escolta'm, que s'havia de buscar la vida. I ho trobo molt bé. El que no pot ser que un pare, per ser el teu pare, t'hagi de mantenir sempre. Diu que el 36% dels espanyols troba l'amor durant un viatge. I les vacances, fora de lloc de residència, són un excel·lent moment per trobar parella. Així ho certifica un estudi de l'agència de viatges online iDreams, que ha realitzat una enquesta de 8.000 viatgers d'Europa i Estats Units. D'entre els 1.000 espanyols enquestats, un 36% assegura que ha trobat l'amor durant el viatge escollit per les seves vacances. I el 4% d'aquests casos, la relació dura encara i es va mantindre durant molts anys.
Molt bé.
Suposo que després pues, passaria com totes les parelles. Es barallarien. I aquí paz i després glòria, com sempre passa, perquè no tenim més remei. I ara el gigante del mueble, aquest que diu que és la república de tu casa, pues prova amb el lloguer dels mobles. O sigui que si tu no vols comprar mobles, els pots llogar, que t'has llogant. Diu que la companyia sueca ha posat en marxa en Suïssa una prova pilot en la que es ofereix als clients la possibilitat de llogar els mobles. L'objectiu d'aquesta mesura és fomentar l'economia circular, que ja es preveu que les peces es retornin al cap d'un temps. Llavors IKEA té previst restaurar-les i tornar a oferir-les als seus compradors. Per al moment, el lloguer es limita al mobiliari d'oficina, ja que s'ha arribat a uns acords amb diverses empreses al respecte. Està bé, mira, si tu tens una oficina i l'obres i no tens aquella garantia de dir continuaré per lo que sigui, pues,
és bona idea.
Si trobes que t'ha llogant els mobles, el dia que l'oficina desaparegui, pues, se'ls retornes i aquí pati després glòria, com t'he dit abans. Diu, hay personas que pasan inadvertidas, llenas de talento, mientras otras tontísimas arrasan.
També és veritat.
En veritat, mira, el titular està amb lletres ben grans i les podien haver posat més grans, però només ben dites, perquè tela.
No falla.
Sí, ara veus aquests youtubers que no fan quatre tonteries, escolta, i tenen no sé quants seguidors, Diu que la combinació dels quatre atributs abans mencionats, pues, diu que té algo que veure amb la sort. Con la azarosa, injusta, arbitraria i caprichosa suerte que nadie controla. O tal vez sí. La mala suerte nadie la puede dominar. Si al salir de casa está previsto que me caiga una maceta en la cabeza, me caerá sin remedio. Pero en cambio, la buena fortuna sí que se puede provocar. Digo, ¿cómo? Buscándola, propiciándola, saliéndola del encuentro. No hay fórmula mágica. La suerte es para el que se la trabaja y si uno no quiere que le toque la lotería, quiere que le toque la lotería, hay que empezar por comprar el décimo. Al menos eso hago yo de un tiempo a esta parte. Muy y bien. Toca. Pues mira. Dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia, todo se alcanza. Això va dir Santa Teresa.
Molt bé, molt bé.
Sí, que, està tenint... que per cert, jo el dia 9 compraré perquè surten els carnavals del poble de la meva mare.
Ah, molt bé.
I tindré aquest record. Uh-huh. Bueno, doncs l'última. Una cosa es sentir que estás en el camino correcto y otra muy diferente es pensar que el tuyo es el único camino. Això va dir Paulo Coelho.
Perfecte, doncs ho deixem aquí. Tornem dimecres.
Bueno, que vagi bé el carnaval.
Per cert, que vagi bé el carnaval.
Igualment, petonets, adéu.